1412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, a Ràdio Estel, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. L'educació de la persona té moltes vessants. Hi ha l'educació matemàtica, la visual, la lingüística o la musical. Dediquem molt temps a formar aquesta part acadèmica i intel·lectual i a vegades l'assignatura que ens queda pendent és la dels sentiments. Ens costa expressar què sentim, com ho sentim o per què sentim de determinada manera. Ens falten paraules per definir la nostra muntanya russa emocional. No hi ha dubte que molts currículums estan molt complerts pel que fa a la formació i la realitat és que el coeficient intel·lectual és el principal indicador del talent. Però per què no hi ha un coeficient sentimental? Per què ens costa tant educar els sentiments? Al programa d'avui parlarem de com fer-ho i els nostres orientadors familiars ens donaran consells per treballar-ho en família. Per què amb freqüència actuem com si ser tímids, extrovertits, carinyosos o alegres fos una força de la natura impossible de modificar. I la realitat és que existeix la possibilitat de conduir els nostres sentiments. Expressar els sentiments costa i sovint no hi ha prou paraules. Per això tindrem en compte també la comunicació no verbal i com amb les diferents expressions emetem missatges emocionals. I és que potser mai direm tot el que sentim, però el que sí que és important és sentir tot el que diem. Avui a Ràdio Estel, eduquem els sentiments. Comencem. Doncs ara passen 9 minuts de les 3 de la tarda i estem escoltant Good Feelings, que és un tema molt apropiat per al tema que tractem avui a Ràdio Estel, que és l'educació dels sentiments. Per començar a tractar aquest tema, començarem amb la tertúlia i, com sempre, ens acompanyen els nostres tertulians habituals. Ells són la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
També hi ha en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Jaume. I també tenim, com sempre, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són orientadors familiars del FERT i ens donaran consells per educar els sentiments. Si us sembla, comencem la tertúlia i el primer que m'agradaria saber, que quan preparava una mica la introducció, no sé si és el mateix sentiments, emocions, caràcter... Exactament què és educar els sentiments? Qui s'atreveix?
Bueno, educar-lo o els sentiments...
Els sentiments. Comencem potser, sí. Què són els sentiments?
És uns moviments interiors. Pertany a l'interior. Uh-huh. La forma és que reaccionem nosaltres davant dels esdeveniments que ens afecten, o de successos, coses que ens afecten, no? A mi em sembla que el que és molt important és que realment és propi de la persona humana. Vull dir que realment és molt humà, és específicament humà. Per tant, en cap moment hem de dir, bueno, aquesta persona doncs, plora, a veure, no, és que és plorar, riure, estar content, tot això és manifestar l'estat de satisfacció. Això és molt humà. Per tant, com que és molt humà i tot l'humà doncs, s'ha de perfeccionar, aleshores té sentit educar els sentiments. Uh-huh. Però que és un tret específic. Jo no he vist cap gos que rigui, o dic un gos, o jo ara mateix no tinc uns coneixements de biologia com per assegurar, però no he vist ni un gos, ni un cavall, ni un gat.
Tindran
les seves...
Sí.
Però vull dir, les persones sí que plorem. Sí que ens manifestem la nostra interioritat, i això és propi de l'humà, és humà.
Sí, és perillós fer paral·lelismes amb els animals, eh? Molt,
sí, sí,
perillós.
Molt perillós, sí.
Però vaja, jo penso que la sensibilitat, oi, és la capacitat que té un per percebre diferents coses, i quanta més se'n tingui, doncs crec que doncs millor, però vaja, això ve bastant, bastant donat, encara que es pot educar. El sentiment és el que s'elabora a partir de la resposta personal a la sensibilitat, aquest llenguatge oral o no oral, i nosaltres doncs, hem de treballar sobre aquesta resposta que té el nostre cervell, el nostre intel·lecte, doncs aquestes sensacions. I sempre procurant de que aquest treball no porti a amortir-les de tal manera que quedin molt minvades. Es tracta de seguir tenint aquests sentiments, de seguir tenint això que ens mou i que no es perdi, perquè és important que no es perdi. Ara, s'ha de conduir. Lògicament, el treball, penso, que la nostra voluntat ha de treballar en aquest sentit, de conduir això que és espontani, que és la nostra resposta individual a unes determinades coses, conduir-les de tal manera que vagin al nostre favor i en bona direcció.
Sí, perquè els sentiments que un té o les emocions que un sent no les sent perquè vol, les sent, o sigui, una sensació o emoció, un impuls d'amor, d'antipatia, d'enveja, d'odi, de temor, això sí. És com... surt d'un mateix, sense provocar-ho.
No puc controlar, no? Jo.
Ara, sí que és veritat que amb la intel·ligència, si eduquem bé els sentiments, les emocions, amb la intel·ligència farem que allò que surt d'una manera natural de dins ho reconduïm. Perquè, si no, tenim el risc de caure doncs, en mans de l'espontaneïtat, que normalment acaba, no sé per què, amb mala educació, no? Mm-hmm. Si tu tens... cau malament una persona o... bueno, doncs et cau antipàtic, doncs si no ho controles pots acabar dient-li una cosa inadequada o inapropiada.
Però potser per tant... els controlem massa, perquè jo veig els meus fills que quan s'enfaden ploren, quan, no? Que ells que els seus sentiments no estan gens controlats, però després arriba l'edat adulta i realment veure algú plorar sempre et sorprèn. No? Sobretot si és home, en una situació, no ja dic en una situació molt dramàtica, però en el dia a dia, quan està rabiós o se sent impotent, està reprimint molt els sentiments que ens surten.
Home... sí, a sí. Vegades sí, és possible que sí, però també caldria veure en cada circumstància què cal fer, no? Perquè una cosa és que tu vegis una, no sé, una escena doncs, tendra, no? I t'emocionis, no? Mm-hmm.
Però costa de veure això, gent emocionar-se?
No, jo no, crec que no.
Jo cada cop em costa més
de
veure.
Pensa que està molt de moda, precisament, l'home sensible.
L'home de llàgrima fàcil, sí, sí. No?
Ens l'home agrada. Sensible, en general.
Home, l'home tou no,
però no,
sensible.
No és dolent, és que jo no sé per què es veu com
sí,
una cosa.
Sí, potser bonica. Ho associem, no? Ens perquè, equivoquem, no?
A mi em sembla que això que estava dient Laura, que s'ha de matitzar per la intel·ligència, perquè, clar, ara tornaré, si cas, a l'home...
A l'home sensible.
No, però, per exemple, si ens deixéssim portar portar pels sentiments. Un pot anar pel carrer i dir, mira que noia més maca i tal. Bueno, escolta, és la dona del teu amic, a veure.
No pot... deixis portar,
a veure, si et deixes portar pels sentiments purs, només que sents que t'agrada, doncs t'agrada.
O una infracció de tràfic i et sortiria doncs, una paraula malsonant, sí, no?
Sí, sí. No, o reaccions que dius, caram, aquesta persona que és lletja, no li diràs perquè seria una manca de caritat, eh?
Exacte.
Val. Bueno, però vull dir que, aleshores, per què parlem d'educació dels sentiments? Perquè els sentiments ens han d'ajudar a posar el cor, si es cau, amb allò que val la pena, que nosaltres considerem que ha de ser, que és bo, o que està justificat. Però aleshores t'has de controlar amb allò que tu realment creus que no. L'exemple que li he posat abans, de la noieta, no, que t'agrada, dius, bueno, però és que és la dona del meu marit, del meu amic, no? Vull dir, doncs, aleshores jo penso, el que una persona plori davant d'una cosa que dius, bueno, és que plora perquè és un amic que se li ha mort, o perquè és una persona que té una desgràcia, el que sigui, això és humà. Dius, home, que potser fa un gran massa, doncs, per tu, però possiblement ell no. És una cosa que és humana, doncs que plori. No? Em sembla que si és adient...
Que es deixi anar.
Jo no ho trobo malament, eh?
Uh-huh. És normal, s'ha d'anar matisant. O sigui, és a dir, crec que la voluntat, bàsicament, s'ha d'encarregar a través de, lògicament, a través del temps, no? d'anar vivint experiències, home, de potenciar les coses que van bé, que ens fan tindre una resposta. La resposta, en principi, és totalment... imprevisible, o sigui, que nosaltres al girar d'una cantonada veiem una cosa i ens hi pot quedar el cor, doncs això ja se sap que pot passar. Ara bé, nosaltres el que hem de fer és que passada aquesta primera impressió, després ho posis tot a puesto, no? I si una cosa veus que posa en perill el que tu vols fer, doncs tinguis la voluntat per dir, bueno, bé, això ho deixem aquí. No, a vegades no es tracta tant d'amortir-ho o de matar-ho, sinó de dir, escolta'm, això ho deixem a la nevera una mica que se refredi i després estarà a la temperatura adequada. Uh-huh. Aleshores, això va per aquí. I al mateix temps, això, el que està bé, el que està malament, intentar potenciar, perquè no sempre es tracta de reprimir, a vegades s'ha de potenciar coses que a mi, d'entrada, doncs mira, resulta que no em motiven gaire i m'hauria de motivar. Doncs aleshores, intentar potenciar això, no? I educar també aquests sentiments en el sentit, doncs, de posar, doncs, home, que el que ens agradi, en principi, procurem que sigui, si no és de primeres, que sigui de segones, després de treballar-ho, una cosa que realment sigui maca, no? O sigui, que la música, doncs, ens agradi una mica, qualsevol tipus de música, però que hi hagi uns nivells de qualitat, la pintura, tot, la natura, tota una sèrie de coses que són bones i que, si no tenim una... no ens tira d'una forma espontània, doncs que l'anem veient i l'anem potenciant.
Educar-nos per ser més sensibles, no? Per admirar més la bellesa, per gaudir de les coses que afloren els nostres sentiments.
I amb els nostres fills, contínuament, tenim ocasions d'educar aquests sentiments. Per exemple, tu abans deies, els fills a vegades doncs, es posen a plorar. Tal.
Sí, ho veus doncs, més, el seu sentiment de ràbia, dolor, emoció.
Nosaltres, com a pares o com a educadors, hem de veure aquell plor que està dient, que està volent dir. És un plor de xantatge, de que ploro per aconseguir una cosa, és un plor d'impotència perquè li ha sortit malament una cosa i li ha fet ràbia i
de ràbia és molt, el plor a vegades.
O un cop de porta, cares llargues, tu has de saber si allò és perquè ha suspès un examen i rasques una mica i és perquè no ha estudiat prou, per tant, el següent hem de posar els mitjans perquè no torni a passar, o si és un cop de porta o una cara llarga per enveja, no? D'un germà potser que li han regalat algo que tu te'n mors de ganes de tenir, sí. O un company, o qui sigui, no? Llavors, totes aquestes circumstàncies, ocasions a la nostra vida quotidiana, familiar, d'educar els sentiments, de dir, mira, això que t'ha passat, aquest enfado, és per tal tema. Per tant, controla't,
bé,
no passa res, tranquil, la propera vegada doncs, no t'has de sentir
així. No t'has d'enfadar tant.
Gaudeix amb el regal, si és aquesta situació, del teu germà, compartiu, disfrutareu tots dos. Vull dir, ho has d'anar...
Reconduint per educar aquests sentiments, sí. No? Que no només sigui aquesta part intel·lectual que dèiem. Digues, Aureli.
No, jo diria, a més, potenciar l'aspecte positiu, en el sentit de que, per exemple, allò que realment val la pena, insisteixo, que voldria insistir, perquè la il·lusió professional... Però un bon professional ha de posar-hi el cor, ha de tenir il·lusió professional, vol dir que arriba el dilluns, i home, clar que el dilluns no és igual que el divendres, clar, però que tampoc no és un drama, vull dir que, home, bé, dilluns, vinga, aquesta setmana serà molt dura, però quan un té il·lusió professional perquè fa bé les coses, perquè les vol fer bé, I normalment, quan un vol fer bé les coses, acaben, surten bé, normalment. No?
Sí, a vegades porta anys, però
va,
sí.
Però et sembla molt bé aquest matís, perquè és cert. Però vull dir que aquesta vessant de que posar el cor, posar il·lusió, posar sentiment, és molt positiu. Però he parlat del treball perquè tothom ho entén, però podria posar qualsevol, no sé, a l'esport, o podríem parlar, si ara estigués aquí el Josep Maria d'ell, ens parlaria
del Barça.
D'un partit, eh? Però no en parlarem perquè ja ho deixarem per quan vingui ell, no?
Sí, sí.
Però
sí.
Aquesta vessant a mi em sembla que és molt positiva i que és educable.
Sí, que les coses que s'hi posa al cor és aquelles que ens surten bé. Sí, posar-hi
clar.
El cor en les activitats
no, fred,
del dia a dia.
Has d'anar a treballar, bueno, i si no surt bé, bueno, doncs és igual. O una persona que només treballa si li paga o no li paga. Home, clar que ho ha de cobrar, però vull dir, home, que hi ha quelcom més, no?
O sigui... Però, clar, els sentiments que més expressem potser són els que, no?, ràbia, por, antipatia, aquests són com més fàcils, o els que comuniquem més, els d'alegria, satisfacció, emoció, aquests potser són els que ens costa, no? A vegades, en una situació de que tothom t'explica, doncs, això, com malament estic a la feina, no sé, tendeixes a, en comptes de minimitzar, augmentar o escoltar. Tenim més tendència a explicar sentiments negatius que positius?
No sé, jo crec que
les persones som una unitat, eh? La persona que es troba malament, pel motiu que sigui, es troba malament. I aleshores, sense voler, perquè som així, tot ho veiem una mica tocat.
Més negre.
No és que estigui tan negre tot, però clar, si et trobes malament, et trobes malament. I una persona que pels motius que tingui una història que en aquells moments, o perquè un trencament matrimonial, una malaltia, que sigui, aleshores, vulguis o no vulguis, la vida la veu. I
clar,
això també
és molt emocional, això, no? Parlar d'una ruptura sentimental,
juga un paper
exemple,
molt important als sentiments. En aquest,
clar, en aquest tema sí que és de sentiments purs i durs.
De tota manera, penso que hi ha diferents nivells, no? O sigui, hi ha emocions, hi ha sentiments que, home, es manifestaran amb un grup més reduït i selecte, amb gent que té, que entén la profunditat del que li pensem dir.
No?
Altres coses, doncs, bueno, es poden manifestar d'una forma més oberta o sigui, ara es parla molt, doncs, de, bueno, ja fa dies, no?, del feeling, de l'empatia.
Del feeling.
És veritat que hi ha una coseta que fa que amb una persona, quan la veiem per primera vegada, penses, m'hi entendré. I això... no
aquesta
sé
sensació és molt xula, eh? Però,
és
no?
molt xula.
Quan la sents, a dir, amb aquest connectarem...
Perquè, a més de que estarem bé, és que dius, aquí no tindré que treballar gaire, només em cal deixar-me anar. O sigui, aleshores, sí, podem parlar i podem... Llavors, potser el que hem de fer és reprimir una mica allò de dir, home, a veure, parlar, són 20 minuts, però 3 hores és molt parlar ja, no? O sigui, s'ha de mesurar amb aquesta gent que estàs tan i tan bé, perquè t'hi estaries tota la vida, no? En canvi, doncs, hi ha persona que ja només veure-la, i això ja dic, acostuma a ser una cosa recíproca, no?
Que no hi ha aquest feeling.
No hi ha aquest feeling, més aviat tot el contrari, no? A vegades és neutre, però a vegades és tot el contrari. I si es dona tot el contrari, dius, aquí és on m'hi puc lluir, no? Aquesta persona seria bo que em caigués molt millor del que em cau d'una manera espontània. I aquí podem lluir-nos-hi. Aquí és on un demostra realment si està treballant el seu caràcter de la forma correcta o no. I procurar que aquella persona, si percep d'alguna manera en el primer moment que home, no et ve gaire de gust parlar amb ella o estar amb ella, doncs que sigui una cosa que dura no massa temps. Que en seguida pensi, no, segurament em vaig equivocar. No, realment s'està molt bé amb aquesta persona.
Ara ja, potser, doncs, si expliques això amb un fill, no?, o amb una persona, i te pot contestar, i per què jo he de fer que senti menys,
no?,
antipatia per aquesta persona? Perquè he de fer aquest esforç, perquè doncs, passo olímpicament, no? No, però és que la teva missió, no?, és perfeccionar-te com a persona. Per tant, crec que és bo per tu també que t'esforcis per lluitar contra aquests sentiments negatius, no? O per almenys minvar una mica. Si no és una antipatia del 70%, és pitjor que una del 50%,
sí,
no?
Sí, sí, posar-te reptes,
no? Per tant, és igual.
No?
Home, potser no serem íntims amics mai,
però
almenys hi haurà una relació i una convivència i una bona educació, no? Potser no et cau bé el veí del costat, però és igual, per saludar-lo i dir-li bon dia no passa res. I et fa millor persona a tu i a ell.
I a ell, educar a vegades, els sentiments cap a aquesta direcció.
A vegades els motius tampoc cal que siguin místics, oi? Perquè d'entrada, pues, això pot ser molt feixuc, no? Però hi ha maneres d'explicar, amb una certa possibilitat de que ens entenguin aviat, de que per fer amics es necessita tindre una flexibilitat, perquè la gent no és com nosaltres tothom. Uns són molts millors, altres són bastant pitjors, i el que està clar és que són diferents. I si nosaltres volem tindre molts amics, i és molt bo tindre'n molts i bons, hem de tindre cintura. Perquè a aquest li agrada més menjar que a mi, a aquest altre li agrada més el futbol que a mi, a l'altre li agrada... I els hi he d'anar donant una miqueta de lo que a ells els hi agrada per no acabar sempre al meu camp, que és una cosa que et fa bastant impresentable. No?
Equilibrar la balança.
Sí, exactament. Mm-hmm.
Aureli.
No, jo això que estava dient el volia aprofitar perquè em sembla molt interessant. I és que, dic per arrodonir una mica, no? Crec que és important partir de la base de que un voluntàriament, si positivament decideix, doncs aconseguir aquesta fita que t'havies proposat tu, doncs mira, amb gent que no m'hi cau bé, doncs que... A veure, jo he de ser la persona més amable del món. No és una utopia, això. No és cap utopia. Quan un té aquesta voluntat de dir, jo em moc en uns ambients, i allà on sigui, jo he de ser agradable. I quan que he de ser agradable, quan em trobi una persona que no ho sigui, a mi m'és igual, perquè jo vull que ella ha de percebre que jo sóc agradable. Quan existeix aquesta voluntat, el rendiment és, però, és molt superior del que un s'imagina, perquè arriba un moment que un ja agafa l'hàbit de, com, jo sóc agradable, jo no puc reaccionar com la majoria que no ho és. Uh-huh. Això que sembla que és una tonteria, aquesta voluntat a mi em sembla que és molt positiva, perquè, un, amb el món del treball es troba que ja sempre hi ha la persona que és problemàtica a qualsevol secció que li posin. Sí, hi ha persones que són agradables, tant se val que li posin a qualsevol secció. Doncs això és possible. Doncs si això és possible, treballem amb aquesta actitud i educant els fills amb aquesta línia, probablement s'aconsegueix molt.
És que ser agradable en un ambient de feina o a la família no surt d'una manera natural i espontània. No, mira, és que mira,
hem de currar, no?
De naturalesa ha sortit així. No, és que el que és una persona amable, generosa, servicial, s'ho ha treballat. I el resultat és molt bo, perquè s'estan molt bé amb aquestes persones, com deia abans el Jaume, no? O l'Aureli. Pues treballem-ho cada un de nosaltres, no?
Per fer-ho fàcil.
I a mi em sembla molt important també ensenyar els fills a mirar al voltant, a donar-se en compte de què passa al voltant nostre, quines necessitats tenen els altres. Si aquell està trist, per què deu ser? Si és que està sol, si és que acaba d'arribar nou al col·le i no coneix a ningú, si és que està passant per un mal moment perquè els seus pares tenen algun problema, si ha perdut la feina...
Saber una mica més, no?
Mirar una mica, no tant el malic d'un mateix, sinó saber educar aquesta mirada de a veure què passa en els altres, no? Perquè si jo puc donar doncs el meu, la meva espatlla, no? Espatlla amb espatlla, doncs un rato, una estona de companyia, o en els avis, a vegades, que estan sols. Bueno, si jo puc fer alguna cosa, ho he de fer.
Clar, no només mirar-me a mi.
Clar.
Ara us ho posaré una mica més difícil, això. Ui. Perquè, sí, més, anem a pujar una mica el llistó, perquè, clar, volem ser agradables, volem ser amables, si sí, tenim una mica el sentiment d'enveja o de por, no? Intentar controlar, però hi ha una part molt visible, que és la comunicació no verbal, que a vegades això potser ens delata el sentiment veritat. Jo el puc camuflar com vulgui, però a vegades sí que es veurà. Si a la meva companya, que potser no som íntimes amigues, li acaba de tocar la loteria, jo li puc dir, sí, me n'alegro molt, però de seguida veurà que no me n'alegro tant, perquè hi ha una comunicació no verbal. Això ho podem, realment els sentiments els podem manipular tant perquè no se'ns notin?
Saps què passa? Que per detectar la comunicació aquesta no verbal es necessita deixar de parlar a vegades. Mhm. Quan veus que les paraules es cruzen i entremig no hi ha ni segons, hi ha dècimes a penes, no? La gent està pendent molt del text, no? Però a vegades és bo que no hi hagi aquesta fluïdesa tan exuberant de paraules per poder veure precisament
aquesta
això.
Aquesta altra comunicació,
perquè
no?
Perquè la gent diu moltes coses no verbals, no? T'està per la cara que poses... Això ho veiem inclús amb autèntics professionals com són els polítics i gent que veiem per la televisió. Sí, veus que li fan una pregunta i automàticament, si t'hi fixes, veus que, bueno, veus la reacció.
Saps si l'ha incomodat, si la té preparada...
Exacte.
Si li escapa mig somriure...
Sí. Aleshores vol dir que, bueno, això a un altre nivell i amb gent que no ho té tan professionalitzat, doncs ho podem veure amb la gent que tenim a l'abast i ser sensibles a això. O sigui, penso que sempre que un grup està còmode, quan estàs, i això és un consell, penso, bastant bo pels fills, no? Quan estàs en una tertúlia o en un grup que s'està molt bé, pensa que almenys hi ha una o més persones que estan cedint el que els vindria de gust perquè tu estiguis bé. I això acostuma a ser així sempre, no?
Sempre hi ha algú que cedeix perquè tu estiguis a gust.
Efectivament. No? I aleshores, home, que ho sàpiguen apreciar.
Que ho sàpiguin apreciar. L'Aureli també vol dir alguna cosa de no, comunicació no verbal.
No, no, que això, des del punt de vista pràctic, no? Potser, clar, és més ample. El que tu has dit és, pràcticament, has dit moltes coses, no? Però pot concretar simplement estar atent, escoltar. Perquè quan un et parlen, estàs mirant el rellotge, i d'entrada només mirant el rellotge i diu, aquesta no n'interessa. Hi ha gent que hem de saber que normalment a tothom li agrada poder explicar coses. Això vol dir que tu l'estàs escoltant. L'actitud de només escoltar, només que escoltis, t'interessis, però que no acabis el rotllo, entre cometes, al moment dient, bueno, sí, per cert, demà que... No. Escolta, per això que m'has explicat, i com és que... O sigui, que tu estàs continuant allò que ell vol explicar, només amb aquest detall, guanyes molt, eh? Uh-huh. Vull dir que estem parlant de l'ono verbal, diguéssim. Del, sí. Que són només que et vegi que tu estàs escoltant, que no estàs mirant el rellotge i que t'interesses. Caram, has donat un pas, que probablement és molt més ample. Eh? Hi ha moltes més coses, moltes tecles a tocar. Però amb aquesta ja és molt, i és un consell molt concret.
No, també amb la mirada ja ho veus, no? De seguida, si t'estan escoltant amb interès o estan pensant només en respondre i no en entendre't.
Jo crec que el tema és no faltar el respecte de l'altre, no? El millor és veritat que si la teva companya li toca la loteria, pues, no ho iràs a celebrar amb ella, no?
Però clar, hauré de fer que
no,
sí, o no?
No, li pots dir, me n'alegro per tu. Me n'alegro per tu.
Potser no serà veritat.
No, me n'alegro de que tu estiguis contenta.
Estàs feliç, sí.
A lo millor no? Jo tinc allà un... que dius, jo, ojalà m'hagués tocat a mi. Però és que tampoc els diners tampoc fan la felicitat. Vull dir que a lo millor...
Però ajuden, potser.
Sí. Deuen els nervis, no? Sí. Els nervis.
Sí. Sí, a vegades costa, no?
Però millor és això, doncs, en els nens, no? Doncs el típic, no? L'exemple que posava abans, no? Tots dos tenim un regal, no? Però tu et fixes a vegades més amb l'altre que amb el que tens tu, no?
En els nens sí que se'ls hi veu la cara.
Ah,
ells no
doncs,
fas,
escolta,
no? Veus
doncs,
de seguida que s'ha decebut.
Amb els dos joguets.
O que li ha agradat.
Una joguina cada un, però compartida. I així gaudim tots dos. O sigui, bueno, és això de...
Anar fent, no?
No fa falta que botis d'alegria, però recondueix. I a lo millor després... ja un cop passat, però... quan la teva companya ja s'ha despedit i s'ha anat amb la família a sopar por ahí, doncs tu penses, home, doncs realment el que he sentit jo ha sigut enveja. I això, doncs, no em fa cap bé, no? I ja està, vull dir que després...
Analitzar-ho una mica posteriori i veure com ho puc reconduir, no? Per fer una mica millor aquests sentiments que tinc. Què més tenim després?
Però jo diria que també una cosa és que com a objectiu, els objectius són objectius tendència, ja sabem, és aconseguir que un gaudeixi, o s'ho passi bé, fent el bé.
Oh, que bonic, però, això.
És molt, doncs molt... Però, sí,
no,
però,
divertir-nos fent
això,
el bé, ojo,
sí, però això,
molt bé.
Des del punt de vista de l'exemplaritat, quan veus una persona que està disfrutant, escolta, tu, i li farem això, mira, ja veuràs la mare com li agrada si fem això. I caram, és un exemple d'un dia, i un altre dia. Quan un té al costat una persona que fa coses pels altres, però a més està gaudint, vull dir, amb la cara que hi posa no diu, caram, ara hi farem perquè... No. Això és un exemple que està formant. I aquest és l'objectiu. O sigui, l'objectiu és que els fills, en aquest moment un programa com el nostre, Educació d'Origen Familiar, doncs arribin a gaudir fent el bé, servint els altres, estudiant, treballant bé, que això fa feliç.
Això
sempre
fa feliç.
L'exemple té un valor didàctic molt més gran que la paraula, no? Amb això i amb tot. Està clar que els nostres fills hem d'intentar, doncs això que deies, Laura, quan veuen, quan ells tenen una actitud de, en fi, que estan fent alguna cosa que no està bé, sigui per celos, per rabieta, pel que sigui, al cap d'un temps, el que sigui, doncs fer-los veure com amb altres persones la mateixa actitud que ells han tingut és una cosa que no és agradable. Llavors, és qüestió de prendre nota i dir, a veure, amb aquest... Perquè generalment el que fa un ho veu amb els demés i difícilment ho veu amb si mateix, no? T'ho han d'indicar, no és que et vingui molt de gust, perquè sempre que ens corregeixen la primera reacció no és la més bona, però, no obstant, va calant. Es tracta de fer això.
Doncs ara us poso un altre repte, a veure què tal aquest. Imagineu que jo vaig a una entrevista de feina... Ja sabeu que en el meu currículum de la meva educació sentimental demanaran poc. O sigui, jo hauré de ficar els idiomes que sé, els programes informàtics que domino, la carrera que he estudiat, però no ficaré cap línia, per exemple, gaudeixo fent el bé. O sigui, no em pregunten la meva part sentimental. Per què s'ha això tan desatès? Per què
però
no ens miren a la persona?
No, el millor és veritat que no
ho posaràs
en el teu currículum, però no dubtis de que en l'entrevista de feina... Ho veuran, això? Et faran unes preguntes per veure la teva capacitat de treballar en equip, la teva capacitat d'empatia, la teva reacció davant les coses positives o negatives, i això ho tenen molt estudiat i molt treballat cada cop més, perquè es troben amb gent molt intel·ligent, intel·lectualment molt preparada,
sí.
I resulta que després són bastant ineptes, perquè no saben treballar, com deia abans en l'Aureli, en un departament amb altres persones, diferents caràcters, de diferents estatus socials, etcètera, etcètera. Llavors, doncs, si un va de presumir per la vida perquè és molt intel·ligent, i això no fa amics, i això acaba repercutint negativament amb l'empresa. Per tant, ho valoren molt.
Ho valoren. A l'entrevista ja veuran alguna cosa en mi, si veuen si la meva educació sentimental està més treballada o menys.
De tota manera, pensa que no tots els sistemes de selecció són bons, Es tractaria de que intentessin veure això. Uns ho aconsegueixen, els que estan ben fets, i altres no ho aconsegueixen, i ja s'ho trobaran després, no? El que és cert és que sense un caràcter que estigui treballat, no dic mínimament treballat, sinó treballat, és el que es necessita per poder fer equip. I la major part de feines necessiten que hi hagi aquest esperit d'equip i que funcioni bé, no?
Gent que sap, no? Potser em contractaran per la meva formació intel·lectual, però mantindré la feina per la meva formació sentimental.
I també és molt important l'educació de l'estètica, O sigui,
l'educació de l'estètica.
De tot tipus de bellesa. Per exemple, la sensibilitat estètica afavoreix l'elegància i el bon gust. I això no s'improvisa i cal orientar-ho des de casa, des de la llar, des de la família. I l'elegància no només es manifesta a l'hora de vestir. Tu pots anar a una entrevista de feina molt ben vestit i no ser elegant.
No ser elegant, sí.
Sinó, sobretot, el parlar. Parlar sense cridar, sense imposar, sense criticar, sense dir paraules malsonants, sense interrompre en el que t'està parlant, i això s'educa a casa. I això no s'aprèn al carrer. O s'educa a casa amb els fills a parlar amb cortesia, a parlar sense cridar, a respectar les opinions de tots, o si no, és molt difícil que fora de casa ho aprenem.
Molt important aquest punt, educant l'estètica, educant la manera de fer, de
compartir. Amb l'educació, amb la bona educació, amb la correcció, amb les formes.
Això sí que genera sensibilitat, no? Però potser l'educació dels sentiments, no sé què en penseu vosaltres, potser sí que això no ens ho treballen gaire a l'escola. És una cosa més reservada per treballar en família, l'educació dels sentiments, o també a l'escola hauríem de ficar una mica més de bases en aquest tema?
Té a veure amb una formació, jo penso, més personal. I la formació més personal normalment es dona a la família.
A casa, no?
Aleshores, home, és molt difícil per un mestre, encara que n'hi ha que ho aconsegueixen.
Ho intenten, sí.
Bueno, ho intenten i ho aconsegueixen, el conèixer la individualitat de cada un dels seus alumnes. Però el qui segur que ho ha de fer, el qui ho té clar, és sa mare i son pare, no? I llavors, home, s'hi fixen, perquè per molt que estimi un mestre els seus alumnes, parlo de la normalitat. El lògic és que els seus pares l'estimin més, estiguin més pendent d'ells, l'estan veient
més
moltes
hores
i unes hores amb les que es deixa anar més, perquè a vegades et trobes amb fills que al col·legi et diuen, escolta'm, és que és una meravella, no?
És el meu, és el meu aquest.
Exacte, i quan surt de classe, llavors és un cavall desbocat, no? I és perquè està tot el dia intentant, sobretot amb petits, no? Després potser ja es dona menys. Es deixa anar i es mostra com és, no? O sigui, es tracta una mica, doncs, que els pares intentar modelar una mica, ressaltar i fer veure i animar amb les parts bones i intentar corregir dintre de lo possible o reconduir les parts, doncs, que li poden portar més problemes.
No, i el cas també, evidentment que la família és el pes
la,
no? De
la família. És la clau.
Però amb l'escola també, doncs, perquè realment, si només ens dediquem a instruir o a donar qualitat, diguéssim, coneixements tècnics o literaris, el que sigui, aleshores estem fent persones que una mica deshumanitzades, perquè hi ha motius, amb una mateixa classe, amb la vida de l'escola, que a un alumne li pots, bueno, a vegades dir-li directament, però a vegades no es diu directament a l'alumne, o pots dir a la classe, comentar que alguns alumnes, heu vist, doncs, home, que fareixen els sentiments, perquè tothom no percebe les coses igual. I a vegades hi ha sentiments, el que sigui, que tu pots dir frases que estan ferint els sentiments. Els mitjans de comunicació, de vegades, no vull tocar cap tema polèmic i de polític, però a vegades estan ferint els sentiments d'un poble, els sentiments d'una persona, els sentiments fareixen. Això que has dit ara, a molta gent s'han ferit amb el que t'acabes de dir ara. Bueno, doncs els alumnes també, que no diguin frases, comentaris que estan ferint, i de vegades insultant, diuen que no insulta, però és un insult. perquè un noi que no sé, que és molt baixet i li diuen que
el que
sigui, no? I això a l'escola, perquè els nens són molt cruels, vull dir, ells d'entrada, ells fan el que veuen ho diuen, no? Si no es fa res, això no s'educa, i això també s'ha d'educar. I a més, indirectament, no dic directament, però indirectament millora, diguéssim, el nivell, diguéssim, de convivència de l'escola. Uh-huh. Estic segur que hi ha menys agressivitat.
Estic educar segur... els sentiments, clar, resta agressivitat,
ara el que dic ara,
no?
És una bestiesa, perquè fins i tot va dir que es trencarien menys vidres. No,
no
vol dir que es trencarien menys vidres. Però vull dir, la idea sí que l'heu agafat. Vull dir que de vegades el col·legi queda tot millorat. Segurament es gastarà menys en pintura, en quan segurament hi haurà menys ratlles a la paret. I això que vull dir, que si l'escola té aquesta mentalitat de que hem de tenir cura d'aquests petits detalls de convivència, de no fer els sentiments, i, a veure, si hi ha una ratlla a la paret, s'ha d'intentar esborrar el mateix dia. Perquè com que hi hagin dos, al cap d'una setmana...
Tota la paret plena, no?
Per tant, si la direcció del col·legi no té al cap que una ratlla a la paret és molt greu, perquè si no l'esborres aquell dia, és greu, que és un exemple, que quan no té al cap, això vol dir que no té al cap aquests detalls de sensibilitat. Mm-hmm. Per què? I acabo amb això. Perquè les parets també eduquen. Les parets també eduquen en un col·legi. I només veient les parets d'un col·legi dius, jo no vull que el meu fill estigui en aquest col·legi, perquè deseduquen només les parets, no sé el que diran els professors, mm-hmm. però ja les parets ja estan deseducant.
I també a qualsevol sí. de les assignatures també poden
treballar
aquesta educació dels sentiments. A plàstica, per exemple, no?
Que és música,
no? La música, la plàstica, els colors, l'equilibri, les textures, l'expressió artística, no sé. O sigui, no,
això que ens deies de l'educació estètica, clar, també, no? La pots afavorir en aquestes àrees.
L'esport, les emocions, mm-hmm. no? Resulta que un guanya i se sent allà per damunt de tothom, o al revés, el que arriba últim en una carrera, se sent un fracassat, doncs, la professora també pot dir, molt bé, t'has esforçat, has arribat l'últim, és igual, molt bé. Vull dir, també et pots donar
treballar
ànim,
coses més enllà de la matèria.
Esperança en aquell, mm-hmm. doncs, la propera vegada no arribaràs l'últim, potser arribaràs tres pel damunt, no?
Sí.
És igual. O sigui, d'alguna manera, en cada una de les assignatures podem estar transmetent la importància dels sentiments.
Queda molt clar, sí. perquè a més hi ha una cosa que ho resumeix molt. L'important, jo crec, a l'escola és no només fer classes, sinó també ensenyar. No donar una classe i ja està, sinó ensenyar coses a mesura que fem. Se'ns acaba ja el temps. No volia deixar-me de dir, no sé si és un tòpic, som més sensibles, estem més educades en els sentiments, les dones que els homes? Que això sempre és el típic que corre, de que l'educació sentimental en les dones és com més fàcil.
Però
és
que a nosaltres ens costa menys expressar el que portem a dins.
Ens costa
això és
menys,
veritat.
No? És una realitat.
I una forma diferent, és forma diferent. Uh-huh. O sigui, la dona ho expressa de forma diferent, amb estil femení i estil masculí. El que sí que està clar que la dona ja és més sensible. Això també
l'estil
és...
masculí com és, Aureli? Que és,
és,
no, a
no sé,
aquest
jo
bloc
sé
de...
com és el meu, no sé com és el meu, però jo sempre poso que, per exemple, jo no tinc l'instint maternal, què vull dir? Perquè no sóc mare. Uh-huh. I aleshores veus, i això ho veus, eh? Una mare té uns detalls. Ai, el nen passarà fred ara, li posaré un mitjonet més, perquè i l'home no ho veu. Però no és que no.
Però això no vol dir que no tinguin emocions.
No,
sé si
perquè no millor... vol dir que no el preocupi que el nen tingui passi fred. No, és que no ho veu, perquè no té...
Està canviant això, Aureli, està canviant. Sí. Afortunadament...
Sí. Està canviant, el posar rentadores està canviant. Sí. Però jo dic, l'instint, això que es porta dins, sí. probablement l'home possiblement no té aquesta... No ho veu.
Però l'instint amb això i amb altres coses té molt a veure amb la praxis, també. Amb la mesura en què un fa coses a prop de la criatura, es va sensibilitzant a coses que quan les té completament delegades, i en aquest cas jo delegades ho posaria entre cometes, aleshores se'n desentén bastant. Amb la mesura que un es va fixant en detallets petits, ja dic, amb el tema dels fills i amb altres coses, no? Doncs cada vegada es va sensibilitzant amb coses que abans no se n'havia donat.
I em sembla important la frase desterrar aquella frase de, amb uns nens, no? Els nens no ploren.
No, això traiem-ho.
O sembles una nena,
no?
Perquè plores. Plora, sí. Perdona, un moment. No.
No ho fem mai, això, no?
Els nens
no?
també
els nens
tenen
ploren.
Sentiments, i els nens també ploren, i els nens també senten.
I que ploren
per
això,
ploren per una altra cosa, però per això no. S'ha perdut un...
Deixeu-vos anar.
Però vull dir, comparar, o sigui, negativament, despectivament, no ploris, que sembles
una nena,
doncs això no és un insult.
No ajuda i no construeix res, la igualtat que parlem.
Això dona'ns mitja generació més i ho acabem de
fer. Això ja està, d'aquí 10 anys a la tertúlia ja no ho treballarem, això. Doncs moltes gràcies per aquesta tertúlia. La veritat que avui que parlem de sentiments sí que hi ha hagut molt de feeling, em quedo amb aquesta paraula del feeling que ens ha dit el Jaume. Doncs ara farem ja l'entrevista i m'acomiado dels nostres tertulians. Que tingueu molt bona tarda.
Gràcies.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé. Adéu. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself today, that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and a love ever after. I cannot get enough. Ara passen 2:45 de la tarda i estem sentint Phil, del Robbie Williams, perquè avui a Ràdio Estel hem estat parlant de l'educació dels sentiments. Per acabar de parlar d'aquest tema, farem l'entrevista i avui ens acompanya l'Alfonso Aguiló, que és enginyer de camins i ha estat durant 11 anys director del Col·legi Tajamar. Actualment és president de la Fundació Arenales i Fundació Alborada, que promouen centres d'ensenyament arreu de l'Estat espanyol. Ha publicat llibres sobre temes d'educació i antropologia i més de 300 articles a revistes i altres publicacions. També és vicepresident de l'Institut Europeu d'Estudis de l'Educació. I precisament un dels llibres de l'Alfonso Aguiló s'anomena Educar els sentiments. Alfonso Aguiló, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos estado hablando de educar los sentimientos, hemos tenido una tertulia sobre el tema, porque tenemos un poco la sensación de que educar los sentimientos es la asignatura pendiente. ¿Es así? ¿Los educamos poco?
Sí, yo creo que está bastante ausente en general de los currículums académicos, por supuesto, y también de la vida diaria, de la preocupación de los profesores de la enseñanza. Quizá porque son conceptos que quedan un poco difusos y que cuesta concretarlos y que por eso al final pues se educan un poco, casi diría yo, por internación, ¿no? Más que porque se haga un plan más metódico.
Porque se podría tener una asignatura de sentimientos, se podría hacer con un libro realmente como las otras materias.
Yo pienso que se podría hablar sobre educación de los sentimientos o inteligencia emocional o con cualquier otra formulación. Quizá a lo mejor no es necesario que sea una asignatura específica, pero sí dentro de los planes de formación y de las clases de tutoría o de otras asignaturas de así, digamos que como más transversales, dedicar más atención a la formación del carácter y de la voluntad, de los sentimientos, sí.
Porque cuando formulamos nuestro currículum, el día que acabamos de estudiar, vamos a buscar trabajo, la realidad es que en ese currículum no prestamos atención a esta faceta. Si soy espontánea o extrovertida o cariñosa o me irrito fácilmente, esto no se puede saber en un currículum vitae.
Sí, normalmente los currículos no figuran esas cuestiones, pero la realidad es que en la vida diaria, de la vida laboral, es de las cosas que más se valoran, porque una persona puede tener muy buen expediente académico, puede saber muchos idiomas, pero si luego le falta pues la capacidad de trabajar en el equipo, la constancia, el saber tener una buena relación con los demás, ser una persona estable de ánimo, el ser una persona bien organizada, hay muchas cosas que luego a la hora de acometer cualquier proyecto en la vida laboral con alguien, pues son determinantes y por eso pues hay que darle más importancia.
Claro, es la clave. Luego, ¿no? Quizá te contratan por el currículum, pero luego te despiden por el carácter, si no está
Exacto,
bien trabajado.
Sí. Sí, a mí siempre me llama la atención, pues eso, que hoy día cualquier persona se pasa fácilmente 20 años en la escuela,
¿sí?
Desde que entra a los 3 años o antes hasta que sale a los 20 y pico.
20 años.
Dedicando muchísimas horas diarias, más luego otras horas de trabajo. Es una inversión enorme en esfuerzo, en tiempo, en dinero. Uh-huh. Y luego, en cambio, hay otras cosas que tienen quizá más trascendencia para lo que podríamos llamar el acierto en el vivir,
sí,
que se les presta muy poca atención, ¿no? Como es estos asuntos relacionados con la formación del carácter y de los sentimientos.
El acierto en el vivir, esto que nos comenta, no depende de mi formación intelectual ni mi coeficiente, ¿no?
Sí, a mí me gusta más la expresión del acierto en el vivir. Es así, digamos, una expresión más aristotélica, más que el éxito en la vida, porque la gente cuando se le habla de éxito piensa en ganar mucho dinero,
sí,
y en ser una persona de mucha fama, de mucho poder. Y yo creo que el acierto en el vivir es algo que está accesible a todas las personas, que es en el escenario en el que han nacido, en el país, en la época, en la cultura, en la familia, pues en esa situación que tienen, pues sacar pues el mayor partido posible a los recursos que la naturaleza le ha dado, ¿no?
Uh-huh.
Y en vivir pues lo mejor posible, con un sentido de servicio a los demás, con un sentido de agradecimiento por lo recibido,
uh-huh,
de procurar mejorar a uno mismo y el entorno en que uno está. Yo creo que eso es lo que al final da el acierto en el vivir.
Es bonita la expresión del acierto en el vivir, que lo que nos dice, que no tiene nada que ver con el dinero o un trabajo con un cargo muy valorado. A veces también cuando hablamos de sentimientos, el problema es que lo asociamos a algo como muy cursi, ¿no? De una persona que muestra mucho sus sentimientos, siempre se asocia como algo negativo y no positivo. ¿Es así?
Sí, bueno, yo creo que ahí va un poco por rachas, ¿no? Porque hay momentos culturales en que los sentimientos lo son todo, otros en el que son ridiculizados. Yo creo que los sentimientos son muy importantes en la vida de cualquier persona y lo que hace falta es que estén, digamos, educados por la razón.
Uh-huh.
O sea, porque sentimientos, todos tenemos sentimientos buenos y malos.
Uh-huh.
Porque una persona pues puede sentir sentimientos de celos, de envidia,
sí,
de rencor, de muchas cosas que no son positivas, ¿no? Entonces lo que hace falta es que una persona, conforme a lo que su razón, su sensatez, ¿no?, su buen juicio, lo que vea que son sentimientos negativos, pues los tiene que procurar contener.
Uh-huh.
Y los que son positivos los tiene que procurar desarrollar. Esa es la forma de lograr una educación de los sentimientos que nos haga mejorar día a día. Porque no es que los sentimientos espontáneos, por ser sentimientos o por ser espontáneos, tengan que ser buenos.
Uh-huh. Nos vienen estos sentimientos de serie, ¿no? Estos los tenemos de serie y a partir de aquí los tenemos que trabajar.
O sea, yo creo que de nacimiento todos traemos buenos sentimientos, pero
también malos,
sensaciones. Claro. Entonces, ha habido gente que ha puesto demasiado el acento en la espontaneidad y que le parece que ser fiel a uno mismo es lo único importante. Y si ser fiel a las malas inclinaciones, eso no es una cosa positiva. Lo que uno tiene que ser fiel, pues es al estilo de vida que a uno, en uso de su inteligencia, digamos, no ofuscada, le parezca que es lo más propio, lo que él se siente llamado, ¿no? Llamado por Dios si es creyente o llamado por naturaleza si no lo es, me es igual. Pero el asunto es que uno tenga que ser fiel no a sus defectos, a sus malas inclinaciones, sino a ser fiel a lo que tiene que ser.
Ser fiel a lo positivo.
Con su vida.
A lo positivo de uno mismo sí que hay que ser fiel, a lo negativo e intentarlo apartar, ¿no?
Exacto. Yo creo que esa es la clave de la educación de los sentimientos. Uno tiene que conseguir sentirse bien haciendo el bien.
Sentirse bien haciendo el bien.
Y sentirse mal haciendo el mal. O sea, que si una persona, si al educar a un niño, pues se logra que él, cuando es egoísta, se sienta mal. Y cuando es generoso, se sienta bien. Y cuando diga la verdad, se sienta bien. Y cuando trabaja, cuando piensa en los demás, pues eso es la garantía de que los sentimientos irán a favor de su acierto en el niño. Si una persona se le educa en la envidia, en el rencor, en los celos, en el egoísmo, en la pereza, en el aprovecharse de los demás, pues lo que hará es que se sentirá bien, se sentirá que triunfa cuando sea egoísta, cuando trabaje poco, cuando se aproveche de los otros, cuando engañe a los otros, etcétera. Y eso es lo que me parece que hay que pensar a la hora de educar los sentimientos de una persona.
Pues es una buena receta para educar a los más pequeños, hacerlos ya desde el principio sentirse mal con las cosas malas, negativas, y sentirse bien cuando son generosos, cuando son alegres, cuando están haciendo el bien a los
demás.
Claro,
porque sí, hay gente que defiende que hay que conseguir que la gente se sienta bien, pues siempre. Y yo creo que una persona, pues si le muere su padre, se tiene que sentir mal. Y si ha mentido o ha sido egoísta, se tiene que sentir mal. Y eso yo creo que es una cosa positiva, ¿no? Porque lo otro sería que está mal educado. O sea, que el tener un dolor o sentirse tristes en determinado momento es lo natural para determinadas situaciones. No es un mal en sí mismo.
¿Y las mujeres quizá lo tenemos más fácil? ¿La etiqueta de sentimentales quizás más femenina?
Bueno, yo creo que sin duda la mujer tiene una estructura sentimental diferente del varón. Es lo que enriquece la vida del ser humano en la Tierra, entiendo yo. Vamos, una de las cosas que más enriquecen.
Que seamos tan distintos.
Yo pienso que la naturaleza ha preparado a la mujer para dar a luz y para tener una cercanía muy especial al niño recién venido al mundo. Tiene unas condiciones especiales para la ternura, para la empatía, para los detalles, para el conocimiento de la psicología de las personas, que la tiene también el varón, de modo estadístico, pues se ha comprobado que las mujeres tienen más facilidad y más cualidades para ello. Y bueno, yo por eso creo que hay que educar los sentimientos de cada uno, pues, conforme a su naturaleza, O sea, que no se trata de que las mujeres sean varones y los varones mujeres, sino cada uno, pues, que se eduque conforme a pues lo que la naturaleza le ha
con sus sentimientos, ¿no? Más ternura, más empatía, quizá en la mujer que ya nos viene más dado. Y ahora me pregunto yo si alguien nos está escuchando esta tarde, que estamos en Radio Estel, si alguien quiere empezar hoy a educar sus sentimientos, porque hasta ahora no lo ha tenido en cuenta, ¿puede empezar a hacerlo o ya es demasiado tarde?
Sí, siempre tenemos arreglo. O
siempre sea, tenemos arreglo, siempre
podemos, ¿no? Sí, siempre podemos mejorar, siempre podemos plantearnos mejorar nuestro carácter, nuestros sentimientos. Es una tarea que dura toda la vida, que nunca es tarde para acometerla. Es evidente que pues unos, cuanto antes pues se esfuercen en mejorarse a sí mismo o mejorar a sus hijos, a sus alumnos, pues mejor le va a ir, porque pues es como todo. Igual que aprender los idiomas o la música, pues cuanto más temprano sea, mejor se coge el acento. Pues con los sentimientos pues también, ¿no? Una persona que desde su más tierna infancia pues ha sido educada en la generosidad, pues le sale todo más natural y con menos esfuerzo que el que ha sido educado en otra línea, ¿no? Pero que yo creo que nunca nadie tiene que darse por perdido.
que todavía estamos a tiempo de educar los sentimientos. Sí. Quizás una tarea pendiente que hasta ahora no se había tenido muy en cuenta, porque la realidad es que el coeficiente intelectual siempre ha, ¿no?, ha destacado por encima del coeficiente sentimental, quizá. Pero bueno, el señor Aguiló nos dice que estamos a tiempo. Pues muchas gracias por la entrevista y por sus palabras. Y fins aquí la entrevista de avui.
Pues nada, pues muchas gracias a ustedes.
Gracias. Doncs amb les paraules d'Alfonso Aguiló hem acabat el programa d'avui dedicat a l'educació dels sentiments. Nosaltres ens acomiadem i us esperem la propera setmana aquí a Paraules d'Amor. No hi falteu.